e guarderanno gli occhi nuovi mondi. Ed oltre l'Ise sponde, ritrovi in te l'Eterno e si rivela al cuore un nuovo giorno. E l'universo del tuo cuore, spazio della mente per volare, dove l'infinito è cielo aperto. E dentro si diffonderà la brezza dell'Eterno. Quando il tempo arriva e un volto la speranza, ed apre al mondo intero la porta della stanza.
Ràdio Estel.
Quan un plat t'ha agradat, repeteixes, oi? Clar que sí. Doncs amb Ràdio Estel pots fer el mateix. Sí, home. Entra a www.radioestel.cat, busca el teu programa preferit i fes clic a Ràdio a la carta. Trobaràs tots els programes emesos fins a la data preparats per escoltar o descarregar. Radioestel.cat i un clic a Ràdio a la carta. Quan tu vulguis i on vulguis.
De dilluns a divendres, la cistella és nostra a Ràdio Estel. Bàsquet al dia, tota l'actualitat del món de la cistella amb un servidor, Òscar Merino, i tota l'emoció i intensitat del món del bàsquet. Recorda-ho, de dilluns a divendres a les 9 de la nit, us espero al Bàsquet al dia a Ràdio Estel.
Amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Lleida, 91.5. Cerdanya, 104.4. Andorra, 107.5.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passa un minut i mig de dos quarts de vuit. El Mobile World Congress omple Barcelona des d'avui fins dijous amb 90.000 participants procedents de gairebé 200 països. L'impacte econòmic és notable, amb una previsió d'injecció econòmica de més de 400 milions d'euros a la ciutat i més de 12.000 llocs de treball temporal creats. Són 10 anys consecutius ja de celebració d'aquest certamen internacional a la capital catalana. Una capital també, per tant, de la tecnologia d'ultimíssima generació, amb el telèfon mòbil com a referència, però també sense deixar de banda totes les potencialitats que donen les noves tecnologies en general, les més noves, de fet. Hem de destacar com a factors més positius dins aquest matrimoni ja consolidat entre Barcelona i el Congrés Mundial de la Telefonia Mòbil l'aportació de totes les institucions i del capital social que representen la restauració, el comerç, el transport i la seguretat. El gran repte, i no sabem si s'ha aprofitat tot el potencial, és precisament treure el màxim rendiment de les possibilitats que la capital catalana ofereix a un esdeveniment de màxima referència a tot el món. Ho destacaven ahir i avui tant el rei Felip VI com el president de la Generalitat Artur Mas i el ministre espanyol d'Indústria José Manuel Soria dins el grup d'autoritats presents en els actes oficials. Però més enllà de cerimònies i visions positives des de les altes instàncies polítiques o empresarials, l'èxit del Mobile World Congress depèn de tots els barcelonins i els catalans, anfitrions d'una nova cita anual sense fronteres. D'aquest tema d'aspectes positius i també d'interrogants o qüestions negatives, si és que n'hi ha, parlarem avui en una tertúlia on ens acompanyaran Arcadi Oliveres i també Lluís Sols. Salutacions del Mario Ramírez i la Mari Duarte a les vies de so, la Blanca Aranyó a la producció i qui us parla, l'Ignasi Miranda. Saludem l'economista Arcadi Oliveres, també professor de la Universitat Autònoma. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com I anem? Expresident de Justícia i Pau a Barcelona. Com estem?
Bé, content d'estar aquí una altra vegada.
Doncs nosaltres també content de tenir-lo, com sempre. I també content de tenir Lluís Sols, membre col·laborador de Cristianisme i Justícia. Senyor Lluís Sols, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, si el sembla, comencem per la compareixença d'Oriol Pujol, que va ser secretari general de Convergència i Unió, i un dels homes forts del nucli que actualment representa Convergència Democràtica i el president Artur Mas, i que avui, des de l'altra banda, ha hagut de comparèixer a la Comissió del Frau Fiscal al Parlament de Catalunya. També dos dels seus germans, Marta i Pere, en aquesta comissió. Tots s'han defensat, hi ha hagut algunes tensions entre alguns diputats i Oriol Pujol particularment. Bé, no sé si encara que sigui de manera general o tangencial volen dir la seva una mica sobre el que és aquesta comissió, que manté un seguiment mediàtic important, d'altra banda.
Què tenim per llarg? Perquè això és un suma i segueix de compareixències i el tema es va sorprendre a tots molt fa 6 mesos i a partir d'aquest moment no ha fet més que fer-se més gran. Penso que trigarem en aclarir tot això, sincerament. I de moment l'única impressió és que hi havia molta corrupció entorn de Pujol i el dubte de fins quin punt estigui el pare implicat. Però la compareixença d'avui no aporta res en aquest punt, que és el que més ens interessa a tots. No?
Tot i que per als ciutadans, que hi hagi una comissió que investigui el frau fiscal hauria de ser vist en termes positius. No sé què pensa el senyor Arcadi Oliveres.
Sí, molt positiu, i a més la veritat és que suposo que no t'agradarà, us dic que m'agrada molt que la presideixi David Fernández, aquesta comissió, perquè és un home capaç de treure l'entrellat, que ha demostrat sempre la seva voluntat de justícia i de fer les coses bé, que li ha tocat un tema difícil i complicat, que d'ara mateix penso que ha sabut portar d'una manera bastant diplomàtica com a responsable de la comissió, i que en sortirà d'aquí, no ho sé, la veritat és que estic d'acord amb en Lluís, que això pot anar una mica per llarg, i també, i ho comentàvem abans fora del micròfon, potser és que ja està repetint-se massa el tema i comença a perdre una mica d'interès. És evident que encara la justícia ha d'actuar, és evident que hem de saber quins són els resultats finals, però de vegades hi ha coses que s'enquisten i que constantment estan apareixent els mitjans sense que la seva rellevància final sigui tan gran com ens podem suposar.
En el cas d'Oriol Pujol, a més, hi ha tres fronts oberts, el dels possibles, els presumptes comptes ocults del seu pare, de Jordi Pujol, també el cas de les ITBs, que de fet és el que va acabar aquest, amb la seva carrera política. I també hi ha hagut preguntes sobre unes presumptes comissions que ell pot haver cobrat en relació amb les deslocalitzacions d'empreses.
A veure, era dins de la família el polític en actiu més rellevant, no, Oriol Pujol?
Fins fa només uns mesos, exacte.
Dos o tres de Convergència i Unió. Llavors, el cas ITV va posar de manifest que molt probablement, perquè encara no hi ha sentència firma, doncs estava cobrant comissions per algunes influències, per fent tràfic d'influències. Ja ho diran els jutges, però dona aquesta impressió. Llavors, clar, si ho ha fet, probablement no ho ha fet més en un cas, ho ha fet en molts, aniran sortint a poc aquests casos, i al final la qüestió serà veure fins quin punt, i insisteixo, el seu pare tenia alguna cosa que veure amb això, perquè si no només era el fill, doncs, bueno, un polític més corrupte que caigui en desgràcia, però clar, Jordi Pujol Soleil no era un polític normal, eh?
Mm-hmm. El seu carisma és indiscutible.
Clar, era un dels grans mites de Catalunya, no?
Mm-hmm. De la política. Parlem en termes polítics, ja l'he entès, això de mite.
Sí, sí, mite, no?
Una persona de referència, molt admirada per tots, no?
A veure, jo estava convençut que el dia que es morís Jordi Pujol, com més tard millor, és dir, tota Catalunya tindria grans avingudes, Jordi Pujol, places Jordi Pujol, se passaria al santoral, diríem, de la història de Catalunya, però en un lloc molt destacat. I de cop i volta tot això s'ha enfonsat i ens trobem un polític perseguit per la justícia. Realment trobo que el canvi és molt fort.
Sí, certament ha caigut. Ha caigut d'un pedestal, si és que hi era. I jo penso que de vegades també passa allò de que ara caigut tots fan llenya. Ara, en aquest moment, i no vull pas posar res en favor seu, que tampoc tinc arguments, però tinc la impressió que a vegades és fàcil, quan hi ha caigut, començar a trobar-hi coses al damunt, i al llarg d'una vida s'ha de fer un balanç ampli del que ha pogut fer. Tinc la impressió que ha comès molts i molts errors. Suposo que moltes coses, doncs, tant ell com la voluntat de protegir la seva família l'han portat per mals camins. Hi ha coses amb les que jo tinc els meus dubtes. Una qüestió que vaig estar més o menys analitzant fa uns 30 anys era el tema de Banca Catalana, en el qual hi va haver-hi un primer escàndol a Jordi Pujol en aquell moment. Estic convençut que els diners es van administrar molt malament, perquè es van fer inversions que no convenia. Després d'aquestes inversions, per part de la Banca Industrial de Catalunya, va arribar la crisi de l'any 73, per tant, jo deia 30, no, són 40 anys que hi han transcorregut.
Sí, però el cas Banca Catalana va esclatar fa uns 31 anys.
I aleshores, resulta que a partir d'aquí... Però jo he sortit amb la convicció, i encara algú m'ho ha de demostrar, que el pare, Jordi Pujol, amb aquell cas concret, no es va enriquir. És un tema que podria discutir.
De fet, els jutges el van exculpar, vaja. Va haver-hi fins i tot una reunió on es va votar, ho sabem, a l'Audiència de Barcelona, per si es decidia processar-lo o no, i se'l va exculpar, va quedar lliure.
No sé, és una impressió, però ara, això no vol dir que s'hagi de posar la manta damunt de tot, eh? Estic convençut que hi ha hagut incidents de tota mena, i herències de l'avi, i els fills, i no sé què, i que també és una altra cosa curiosa. que el que avui ha anat a declarar, el primer dels que ha declarat, que l'Oriol Pujol, estava processat, com molt bé dèieu, pel tema de les ITV, però en canvi sembla que tampoc ell era un dels més implicats en el tema de l'herència, en què hi estaven més ficats els seus germans. Vull dir que és una cosa tan difícil de dir.
Sembla que parlem d'imputació, en aquest cas, no de processament, però vaja, imputat, per tant, que se l'està investigant.
Caldria tornar a mirar tot el que va passar a la Banca Catalana. El que jo que sí que és cert és que a la llum del que ha passat, doncs un es mira amb altres ulls allò que va passar fa 30 anys. Jo era desconvençut de que havia estat una mica de maniobra política contra ell, i ara no estic convençut, sincerament. Wow. I estic més per la versió que els fiscals que tenen prou prestigi, Mena i Jiménez Villarejo, que deien que les pressions polítiques han estat per l'altre costat, perquè no s'investigués. En aquell moment no els vaig creure, ara els crec.
Bé, pot ser, jo no tinc suficients coneixements per dir una afirmació.
En tot cas, tot el que diem aquí, com sempre, des del més absolut respecte a les persones i sobretot a la presumpció d'innocència, perquè aquí no hi ha cap procés judicial, ni contra Jordi Pujol que l'hagi condemnat, ni contra els seus fills, de cap de les maneres. Però, en tot cas, com deia també el senyor Sols ara fa un moment, que la justícia, que els jutges decideixin, no? I es veurà, doncs, si hi ha innocència o no. En tot cas, això també ha posat sobre la taula la qüestió dels diners a Andorra i de aquestes fortunes o grans quantitats de diners no declarats, que em sembla que això el senyor Oliveres ho ha denunciat altres vegades en aquest programa.
Interessant, perquè no sé si Oliveres o no, però hi ha un punt en què hi havia eleccions a Andorra.
Sí, efectivament.
I tinc la impressió que segueixin guanyant aquells que fan d'Andorra un paradís fiscal, diguem-ho clarament.
Han guanyat, si els sembla, ho podem comentar, teníem previst el tema de les eleccions d'Andorra com a últim tema, però el podem tractar ara, si els sembla bé. Ha guanyat, tot i que ha perdut força, tenia una majoria absoluta amplíssima a la cambra parlamentària d'Andorra, Demòcrates per Andorra, però ara amb la scissió dels liberals, i suposo que amb el desgast de govern, i de retallades i de crisi, doncs ha perdut força, però continua tenint la majoria absoluta aquesta coalició de centre-dreta liderada per Toni Martí, l'actual cap de govern d'Andorra. Diu el senyor Codi Oliveres que Demòcrates per Andorra és el partit que més promou que Andorra sigui paradís fiscal. Creu vostè que és així, això?
Jo tinc la impressió que l'única vegada en què Andorra ha tingut un cert canvi, molt lleuger, perquè en aquell país tot va molt suaument, no hi ha grans alarmes, va ser durant el mandat, em penso que es deia el primer ministre Jaume Bartomeu. No sé
sí,
si
Jaume veritat, Bartomeu del Socialdemòcrata. Va ser 2 anys, sí.
El que va intentar reformar una mica... També és veritat que en aquell moment hi havia molta amenaça damunt dels paradisos fiscals, és quan tots els països havien de donar comptes a l'OCDE de quins ho eren i quins ho eren, però ell va establir que fos mínimament un sistema d'impostos, molt petitet comparat amb els altres països d'Europa, però va intentar fer entrar la normalitat d'Andorra. Després, evidentment, el caciquisme. Andorra hi ha caciquisme. El caciquisme d'Andorra va fumar fora i a partir de llavors torna a la dreta.
Però no li sembla que políticament dreta i esquerra a Andorra tenen tots molt clar que cal superar l'etapa de paradís fiscal? Teòricament, almenys. No sabem si tots s'hi comprometran.
No n'estic tan segur que sigui la dreta que ho vulgui i tampoc que tota l'esquerra ho vulgui, s'han de fer les coses.
Què en pensa, senyor Sols?
Jo penso que si haguéssim volgut canviar el model ja hauríem fet coses que encara no han passat. Sincerament, penso que es parla molt de què s'hauria de fer...
S'han començat a aplicar tipus impositius a Andorra i una mena d'IVA, també.
Sí, però la impressió que hi ha és que encara hi ha una certa opacitat a les investigacions judicials i només en certs casos puntuals obren les portes. Allò que és clau en un país fiscal, que és l'opacitat, en Andorra encara hi és. En tot cas, el que està clar és que, en general, això que es va dir fa uns anys de que calia refundar el capitalisme, que havia de fer un capitalisme més honest, menys especulatiu, en què aquestes coses no fossin possibles, doncs se l'ho ha portat el vent, això no ha passat, el capitalisme no s'ha refundat, i allò que tenim és els paradisos fiscals. Jo penso que amb més força que mai, i totes aquestes gestions de l'OCDE, que al final ha estat només maquillatge. Els països de la llista negra es van passar a la llista gris, i màgicament, al estar a la llista gris, ja no hi ha cap pressió sobre ells.
Però, senyors, quan parlem de paradisos fiscals, parlem de molts països. Ara, si els sembla, si ens centrem en Andorra, no creuen que Andorra almenys està fent, tot i que siguin petits, alguns passos? I, en tot cas, els pregunto què hauria de fer a nivell econòmic Andorra per reformular el seu sistema i en un règim que ja és democràtic des de fa 20 anys, no?, amb la nova Constitució. Recordem el paper de l'estimat arquebisbe Joan Martí Alanis, no?, en aquesta refundació del sistema polític andorrà i la continuïtat de l'arquebisbe actual Joan Enric Vives i, evidentment, les autoritats elegides directament pel poble. Què pot fer Andorra? Veure,
no
o què hauria de
fer? No soc tècnic en la matèria, però la impressió és que com més obert estigui un país a les investigacions judicials, en aquest cas de la Unió Europea, menys possibilitat té de ser paradís fiscal. Si encara se'l considera és perquè la gent que porta els diners ahir té la impressió de que no fàcilment un jutge català o un jutge espanyol pot arribar a investigar els diners que s'han ficat. Llavors, si hi hagués prou transparència, doncs hauríem acabat amb el model. Però, evidentment, això comportaria, diríem, uns costos econòmics que és, i, per tant, cal reconvertir el model econòmic i això, les coses no són fàcils. Però la pressió internacional, finalment, és la que s'hauria de funcionar. Amb pressió internacional ja haurien canviat.
Senyor Cadi Oliveres.
Sí, jo crec que, al principi, el propi funcionament de la banca, que, com hem dit abans, és fosc, és opac, i, a més, amb moltes comptes secretes que funcionen de la manera que volen. En segon lloc, la facilitat jurídica per la creació i desaparició de societats, que és una manera en què també es pot camuflar molta cosa. I, finalment, una fiscalitat que, tot i que és veritat que s'han fet alguns petits passos, jo encara la trobo molt feble. És a dir, si agafem només les normatives, ens donem compte, jo que sé, que un impost de societats pot arribar a ser el 10%, quan a l'estat espanyol, tot i que no es compleix, és del 30%. Per tant, vol dir que estem a uns nivells de fiscalitat molt, molt reduïts.
En qualsevol cas, Andorra, aquí, per nosaltres, té un punt clau, i és que si un català, un espanyol, té diners a Andorra, està obligat moralment, i em sembla que també legalment, a declarar-los al país on viu, que és Espanya, Catalunya, allà on sigui. Això, els sembla a vostès que pot canviar aquesta cultura o que es pot aconseguir perseguint de debò el frau fiscal o no sé, o amb altres mesures?
Clar, si les institucions internacionals, la Unió Europea en aquest cas, obligués a Andorra, diríem, a ser transparent fiscalment al fisco espanyol i al francès, llavors s'hauria acabat el tema. O sigui, només donaria cada any el llistat de comptes bancaris i de quines persones tenen els diners, i ja està, no caldria, tothom compliria. Evidentment, això no es fa, no?
Jo crec que és molt difícil, perquè fins i tot, per exemple, la Unió Europea, en aquest moment, el president de la Comissió Europea és un senyor que es diu Jean-Claude Juncker, que és un estafador d'impostos per naturalesa. Aquest senyor va ser, durant bastants anys, primer ministre de Luxemburg i va convertir Luxemburg en un més gran paradís fiscal del que era. És un home que ha estat acusat de fer tota mena de negocis, no comprenc com l'han escollit al cap. I si aquest senyor president de la Comissió de la Unió Europea ha de treure Andorra, que a més no té dret a fer-ho perquè no és de la Unió Europea, d'un cas de paradís fiscal ho veig molt difícil.
Després de posar vostè, senyor Oliveres, l'exemple de Luxemburg, em sembla que una solució que passi per la integració d'Andorra a la Unió Europea potser tampoc seria cap garantia.
En tot cas, m'agradaria destacar la importància del tema. No estem en un tema més entre altres, no, estem en un punt clau. Clau per entendre com s'ha organitzat, diríem, l'economia internacional, perquè la delinqüència dels rics no sigui penalitzada. Llavors, hi ha mitjans per perseguir aquesta delinqüència com qualsevol altra, però no hi ha cap voluntat de posar-les en marxa. I això perjudica de manera fortíssima, diríem, els ingressos fiscals dels estats. Perquè, clar, els estats no s'atreveixen a posar els impostos que haurien de posar perquè els diners s'escapen a altres llocs. I, en definitiva, això es carrega l'estat de benestar, ni més ni menys.
De tota manera, Andorra té tot el dret a existir i tant de bo, doncs, en un futur proper sigui més notícia per les seves potencialitats, per la seva indústria turística, per tot allò de bo que té el país.
La bellesa geogràfica...
Exacte, la seva bellesa del paisatge, que molta gent hi va...
I no és dels pitjors paradisos fiscals, és relativament tou comparat amb altres. Començant per Luxemburgo.
Fins i tot començant per Londres, que és més paradís fiscal que ens pensem.
Veig que donaria per molt el tema de la fiscalitat, el frau i les obligacions, insisteixo, morals, sobretot, també legals, de complir amb les obligacions fiscals. Avui compartim el mirador de l'actualitat, amics oients, amb l'economista Arcadi Oliveres i amb el col·laborador de Cristianisme i Justícia, Lluís Sols. Parlem d'un altre tema econòmic, social i que ens afecta de molt a prop, com és el Mobile World Congress. Ho dèiem en la introducció, aquesta cita de referència per a les noves tecnologies que ja porta 10 anys celebrant-se a Barcelona amb tot l'impacte i la dimensió positiva d'això. Però vaja, poden comentar el que vulguin, pros i contres, com veuen aquest Mobile World Congress?
Bé, jo penso que positivament, o sigui, va ser una molt bona aposta de Barcelona fa ara
Més de 10 anys, perquè porta 10 anys, edicions.
I en un sector que com és el telèfon mòbil, que s'ha expansionat molt més del que es podíem imaginar fa 10 anys, no? Ha agafat un protagonisme, ha deixat darrere temes com els ordenadors personals, que, bueno, que creixen, però no tant, no? El telèfon mòbil és la gran estrella. Ni més ni menys que Apple, sobretot, gran part dels seus ingressos, ve de l'iPhone. És dir, té altres coses, altres productes estrella, però aquest és el més important de tot, el que dona més ingressos de tot. Entonces, en aquest sentit, sí que ser la capital mundial, diríem, de la presentació de novetats sobre això és una cosa molt important. Bé, Barcelona ha de tenir, jo penso, una activitat turística, ara està molt qüestionat això, però jo penso que sí que té una certa activitat turística, perquè no tenen, de moment, ingressos alternatius molt importants. Potser a la llarga hem de canviar una mica de model. Totes les coses com aquestes penso que s'haurien de mantenir sempre, són força positives.
Mm-hmm. Senyor Arcadi Oliveres, vostè
aquí què potser discreparé una mica
de Lluís Sols.
Lluís Sols, primer, aquest any no m'he ficat tant, però l'any passat vaig estar amb una coordinadora que demanava que expulsessin del Barcelona el Mobile Congress. Que no es fes. Per diverses raons. Primer, què representa, això és un tema que no podem estudiar, haurem d'estudiar d'aquí 20 o 25 anys, què representa per la societat l'existència d'aquestes maquinetes que trenquen el contacte humà, que trenquen el contacte familiar, que ens separa. Això és un tema ja de psicòlegs, sociòlegs, antropòlegs...
No, i podríem aprofundir i potser estaríem d'acord tots.
Amb el que no m'hi ficaré. Ara, altres coses. Genera llocs de treball, sens dubte. Vaig llegir quins tipus de contractes precaris, tots aquells que estan al voltant del Congrés, amb uns sous de misèria, amb unes contractacions que van per hores o van per dies de vegades, i que sí que es fa que generen, mira, un ingrés pel que tenen, però que és més aviat de misèria.
Segurament treballant moltes hores diàries.
Sí. Després, a quines empreses estem potencial? Acaba de sortir la paraula Apple. Apple, ens remetem al punt anterior, no paga ni 5 d'impostos de societats. No paga ni 5. Està domiciliada a Irlanda. Enganya tot el món. Ha sortit, ha explicat tot arreu. És l'empresa més estafadora d'impostos del món. Apple, diguem-ho, i l'estem protegint aquí de mala manera. I després encara hi ha un últim element, que és aquell material que es fa servir pel telèfon mòbil, que és el coltan. I ja sabem de quina manera hi ha desgràcies al Congo i a Ruanda i en altres països per aquest coltan que en condicions infrahumanes estem explotant i que, segons un informe, ja ha matat a més de 5 milions de persones en el Congo amb els anys que portem utilitzant telèfons mòbils. És a dir, que el Mobile Congress, que recordi que hi ha 5 milions de persones que han mort degut als mobiles. És una mica el balanç que jo faria sobre aquest tema.
En qualsevol cas, això del coltan, del qual no se'n parla, si podem dir que és una de les ombres del mòbil, però, vaja, pensem que els telèfons mòbils són molt útils i potser desitjaríem que s'hagués evitat això, però existirien igualment. No sé si em sé explicar. És a dir, que aquests telèfons...
Comencen a haver-hi alguns mòbils que es fan amb materials que no sé quins són, perquè no entenc res de la tecnologia, però que es fan sense el coltan, que són caríssims, perquè sé, però que ja ens permeten evitar. És com allò que diríem un producte de comerç just, en aquest cas, del mobile. Si hem de tirar endavant productes d'aquest tipus, jo penso que ja està bé. Ara, saber que cada vegada fem servir coltan, que coltan de sovint no recicla, que surt amb un 80% del Congo, un 10% a Ruanda i el 10% restant d'Austràlia, ens hauria de pensar una mica. No dic de no tenir-ne, jo em porto una butxaca de telèfon mòbil, però penso que també hem de començar a limitar-ne a l'ús, si no vol trencar la societat en el futur.
Mm-hmm. El tema del coltan és ja ve de lluny, és un exemple, no?, d'explotació a països africans i també de generació de guerra i d'odi.
A veure, es podia donar l'argument, que no donaré, perquè em sembla una mica cínic, de dir que en algun lloc s'ha de fer. Millor que sigui aquí, sí, val? Però no entraré en aquest document. Jo diria que potser hem presentat a la cara negativa del telèfon mòbil, però recordem la cara positiva. És a dir, les comunicacions en tot el món s'han facilitat extraordinàriament, sí. I sobretot la gran diferència ha estat en els països en desenvolupament. Doncs és impossible posar una xarxa de cable, i en canvi, amb el mòbil, gairebé tothom... Bueno, tothom, no, però una proporció molt elevada de la població de països molt pobres ha tingut i té accés a la comunicació i té les perspectives de tenir cada vegada millor accés a la comunicació i a la informació. Llavors, penso que que aquest pas endavant és molt, ha estat molt important i està ajudant, diríem, a la rifada econòmica d'aquests països, que dins de la crisi que tenim, ells són els que no van tan malament. O sigui, la crisi, gran crisi econòmica d'aquests anys ha estat sobretot dels països desenvolupats, no? No dels països en desenvolupament. En aquest sentit, penso que l'aportació, diríem, a la qualitat de vida i a la millora i al combat contra la pobresa del telèfon mòbil és rellevant, sincerament, molt rellevant.
Assumim, potser, senyor Arcadi Oliveres, i també senyor Sols, aquesta realitat, és possible corregir o revertir en la línia del que deia ara vostè, per exemple, de buscar formes alternatives, igual que s'intenta fer amb la banca, no?, amb una banca ètica.
Suposo que sí. Són dues coses. Una, jo tinc l'impressió que el tema aquest concret del coltan, que ara és molt dolent, sí que és revertible, perquè es poden produir millores tecnològiques, trobar altres maneres de produir, i tinc l'impressió que, igual que amb els cotxes, també estem preocupant altres solucions d'aquest tipus, també les podríem trobar. No les tenim. Hem de ser conscients que s'han... Ara, una altra cosa a mi em preocupa més, i repeteixo, m'agradaria ser antropòleg o sociòleg per considerar-ho, tota la situació social que es desprèn d'això. Hi havia un acudit molt bo aquest dematí en el diari, parlant de l'Eurògica de Congrés, dos que es veien, com ara ens estem veient aquí nosaltres tres, un davant de l'altre, cada un amb el telèfon deia, on tens tu? I l'altre deia, estic davant d'aquest estant, jo també. Estàvem parlant per telèfon quan físicament estaven un davant de l'altre. S'ha perdut la comunicació humana.
A vegades ens enviem whatsapps i estem al mateix edifici.
Exacte, i a mi em sap greu, perquè abans, jo fa molts anys que vaig a la universitat i vaig amb tren. Abans, amb el tren, tu parlaves amb el que tenies al davant en el vagó, fins i tot a vegades comparties una truita de patates amb ell si no havies dinat, i ara és impossible parlar amb ningú. Tothom va amb l'aparellet penjat, tothom va llegint els missatges, i es perd completament la comunicació humana. Però ja et dic, no sóc persona preparada per fer una anàlisi sobre això.
No, però li agraeixo aquesta reflexió, perquè em sembla que s'està produint, potser en uns llocs més que altres, en l'àmbit social, en l'àmbit de l'Església, en l'àmbit de les comunitats humanes, perquè és un dels signes d'alarma, potser, que també tenim, no? Sí. És l'altra cara del mòbil.
A mi també em preocupa, i potser aquesta més em preocupa. Perquè...
Tot i que és molt útil, ha salvat vides, també, útil, en accidents útil, de trànsit, útil, per exemple.
Moltíssims. El fet de tot això del voltant i tot això de... Clar, té molt que veure la realitat africana, no? O sigui, a veure, si les mines estiguessin en llocs on funcionessin altres sistemes legals, probablement no costarien tants morts. Sí que estan costant morts, però penso que això no és tant culpa del mòbil com culpa, diríem, de la realitat africana en alguns països, no? Llavors, en canvi, aquest aspecte, sincerament, sí que comparteixo la preocupació d'Arcadi Oliveres, eh? Sí, no sé quin tipus de societat estem configurant, en què la gent es relaciona amb un aparell i no es relaciona... entre ells. No sé si també són relacions humanes iguals les que es fan a través de l'electrònica, però dubto.
Bé, senyors, parlem d'Ucraïna. Ens queden 3 minuts, però comentar, ni que sigui breument, aquestes xifres esfereïdores que ens ha donat avui l'ONU. Segons les Nacions Unides, 6.000 morts, 15.000 ferits en menys d'un any, 10 mesos i mig de guerra a l'est d'Ucraïna. I, malauradament, malgrat els acords de pau d'ara fa 2 setmanes a Donetsk, a Bielorússia, això no s'ha aturat. Aquest conflicte continua.
No, perquè ha tingut molt present aquests acords de pau, però d'altres reunions, és dir, fa 10 mesos, un any...
L'ONU, de fet, avisa de la importància de complir aquests acords. Diu, sisplau, per no augmentar més aquestes xifres.
Jo penso que estem entre un experiment imperialista en rus, jugant amb la idea de que la gent no vol guerres, i com que la gent no vol guerres, doncs ningú planteja una guerra contra Rússia, des que jo no defendré mai això, però sí que és cert que algú explota aquesta bona voluntat dels que no volem guerres per aprofitar-se per expansionar-se i incomplir pactes que s'han fet un darrere l'altre per posar un una mica remot. Quan Ucraïna va renunciar al seu arsenal atòmic, doncs Rússia es va comprometre a respectar les fronteres ucranianes. Però és que aquest compromís l'ha fet 3 o 4 vegades ja. O sigui que, bueno,
fronteres acceptades...
I el tornarà a fer. Uh-huh. És que no el compleix.
I no només les d'Ucraïna, també les de Geòrgia, les de les Repúbliques Bàltiques. Sí, sí. Senyor Oliveres.
No, estic completament d'acord amb el que diu en Lluís. Aquí hi ha interessos estratègics russos. D'acord. No oblidem, però, que també Europa té interessos, per exemple, amb la potentíssima agricultura d'Ucraïna. Ucraïna és un celler important, és una sitja de blat, de pràcticament una part important d'aquella zona. Aleshores, com tantes vegades, amb aquestes guerres s'acaben barrejant interessos estratègics. Però tinc l'impressió que aquí, evidentment, el senyor Putin no és un santet, com s'acaba de demostrar, per altra banda, misterioses morts de rivals electorals i coses...
Sí, atenció, que una notícia terrible, la mort a trets davant del Kremlin del qui era el líder de l'oposició.
És el que estic dient, sí.
Sí, no, ja l'he entès. Ho recordem també per als oients que se situïn. Això, per exemple, a mi m'ha fet pensar en el 1936, la mort del líder de l'oposició a Espanya, que va desencadenar una guerra civil. No va ser el desencadenant, però va ser uns dies abans d'aquella...
La credibilitat democràtica de Rússia és directament proporcional al seu subministre de gas. O sigui, perquè en els objectius és evident que no és una democràcia. Una i altra vegada els partits de l'oposició han estat maltractats, han estat perseguits, i ara fins i tot arribar a l'assassinat. Però, clar, els països d'Europa occidental no es planten perquè tenen por a batallar.